estem aquí asseguts amb una lota de Formentera molt jove, tot just ha complert 30 anys, i que ella potser serà més modesta, però cal dir que està fent alguna cosa extraordinària. I a nosaltres, ens agrada comptar amb gent nascuda, crescuda, establerta a Formentera, que fa coses extraordinàries, ja sigui en el camp de l'art, ja sigui en camp d'altres disciplines acadèmiques, o en aquest cas, com és en el camp de la recerca. Estem parlant d'en Helena Costa. Ella és en Helena de Can Joan Palla i actualment viu a Milà. Ja fa un any i mig que viu, treballa a l'Hospital de Sant Rafael. Està en un institut vinculat amb la teràpia gènica i està fent recerca en l'àmbit del postdoc, no? O sigui, quan algunes persones ja han fet la carrera, ja han fet algun màster, ja s'han doctorat, doncs què els hi queda? Doncs fer una cosa que és el postdoc, no? Anar més enllà del doctorat, fer nova investigació. Fa un any i mig que ja està treballant, li queda almenys un altre any i mig per arribar a unes conclusions. I tot això, per descomptat, ho fa, doncs, sent contractada, se li paga perquè ha excel·lit en un àmbit i li paguen, doncs, per fer recerca perquè nosaltres en puguem sortir beneficiats, no?, els humans, de les seves investigacions. Ella treballa amb les malalties rares, en aquest cas el sistema nerviós central. Avui l'hem convidat aquí. Molt bon dia, Helena.
Hola, bon dia.
T'he posat molta pressió, potser?
No, ho has introduït molt bé, gràcies.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Estàs de vacances?
Sí, ja em quedo poquet, però sí. S'ha passat molt ràpid i ja em quedo poquet.
Què et donen, un mes de vacances?
En total, en tots anys, sí.
I suposo que alguns dies te'ls guardes per Nadal o al Nadal no pots venir?
Sí, una miqueta amb estiu, una miqueta amb Nadal, i si em queda ja algun dia per fer un cap de setmana llarg, doncs també.
Molt bé, ja has vingut aquí fa uns dies i te'n tornes cap a Milà, que diuen que fa molta calor enguany.
Moltíssima. La gent aquí es queixa de calor, jo estic la mar de bé.
Allà a prop del Po diu que els rius allà al nord d'Itàlia estan secs, que han de suportar temperatures de 40 graus. Què hi diu la gent?
Pues això, que no s'hi pot estar. És bastant difícil, perquè a més les cases són antigues, no tenen aire condicionat. Bueno, és difícil. Jo estic contenta d'estar aquí. I quan veig que allà fan 40 graus, dic, ui.
Aquí pots anar-te a banyar, no? I vas cada dia, no? Entenc.
Intens, sí.
Intens. Escolta, Helena, i a l'hospital deus tenir aire condicionat.
Allí sí, per sort sí.
Estàs treballant i passes moltes hores, no?, fent feina.
Sí, estic contenta, almenys. Però si en cas es farien malbé tots els experiments.
Com t'hem d'imaginar? Com hem d'imaginar en Helena Costa treballant a l'hospital? Treballes en un laboratori on hi ha més gent al teu voltant o passes moltes hores sola? Amb les provetes,
Estàs acompanyat i tot sol a la vegada. Som molta gent, compartim molts espais comuns, però tots anem correguent amunt i avall fent les nostres coses. Llavors, si jo estic muscreuant amb els companys, hola, deixes això, sí, i tal, però llavors cadascú està molt concentrat fent el que ha de fer.
Clar, costa, no?, d'imaginar, perquè aquí per exemple, a la ràdio passa un munt de gent, està saludant a molta gent, qui és botiguer doncs també parla amb molta gent, qui és un conductor d'autobusos també parla amb molta gent, qui és xòfer potser parla amb gent, però va parlant amb gent. Tu pot ser que estiguis tot un dia treballant i no xerrant amb ningú? O sigui, centrada en els teus pensaments i en la teva recerca?
Pràcticament sí, perquè si tens molts d'experiments, tu ho has d'encadenar tot molt bé, és com cuinar. Saps que mentre una cosa està en el forn has d'anar preparant una altra cosa i mentrestant has d'anar a posar una altra cosa en fred o mentrestant has d'anar encenguent el forn perquè s'escalfi, i és tot el dia així. A més, com que compartim instruments, maquinària amb molta gent, hi ha que ser puntual, jo he reservat d'aquí a aquí, he d'acabar d'hora perquè després deu haver una altra persona, i així. Tu vas amb el teu concentrat, pam, 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 i sí, fas una petita pausa per dinar, allà potser socialitzes una mica i poc més.
Clar, el teu àmbit de treball és allò d'assaig, error, assaig, error portat a la potència màxima, no?
Totalment.
O sigui, a mi em costa d'entendre, no? Per exemple, els que fem un programa de ràdio, la de 10 o 12, doncs es pot fer millor o pitjor, no? Qui escriu un poema l'acaba, no? Pot estar més o menys temps, però l'acaba. Però clar, jo m'imagino a tu No? I t'admiro profundament perquè és assaig, error, assaig, error, assaig, error, amb la promesa, amb el coneixement de que algun dia serà assaig veritat, no? Uh-huh. Que no hi haurà error, no?
Exacte. Jo, d'una banda, has d'aprendre a manejar la frustració, perquè si en cas estaríem sempre deprimits. Uh-huh. Jo m'agrada perquè és una feina molt creativa. Tu realment tens una teoria i has de veure quins experiments fer per provar-la. I és com dius tu, assaig-error. Normalment en una setmana moltes coses hauran anat malament. I són coses que tardes moltes hores, pots tardar mesos. Jo ara treballo amb cèl·lules mare. Jo per tenir les cèl·lules llestes potser i he esperat un mes per poder fer l'experiment, llavors una setmana en processar les mostres tal i qual, i al cap d'un mes i mig, dos mesos, no ha funcionat. I has de tornar a començar. Llavors, per molts de resultats dolents, quan en tens un de bo, realment aquell dia arribo molt contenta a casa, dic, ah, això ha sortit bé, ja és una alegria.
Obres una ampolla d'escumós,
sí,
no?
Exacte.
Escolta, tu treballes amb cèl·lules mares, abans entenc que es treballava més amb animals, o segueix treballant amb animals, em comentaves fora de micro, no, treballem amb cèl·lules mares perquè és més pròxim a la realitat de l'humà, no?
Sí, depèn de què vulguis mirar, necessites un model animal, depèn de què sigui, quan necessites veure realment com un tractament afectes tot el cos. Si vols treballar una malaltia neuromuscular que afecta tots els músculs de l'organisme i vols veure com de ficar el teu tractament, necessites un organisme complet. I has d'anar de més senzill, si te val un peix, però és que depèn de la malaltia que sigui, no ho pots fer amb un peix, necessites algo més complexa com un ratolí. I hi ha coses que tu has de raonar i ho has de demostrar. Dic, vale, per aquest tipus de resposta jo sé que no és el mateix com responen cèl·lules humanes a cèl·lules d'animal. Per tant, tot el que fes amb animals no em serviria per res. Per tant, tu has de buscar per fer treballar en un context humà. I ara s'ha desenvolupat molt el tema de les cèl·lules mare. Jo, com treballo amb sistema nerviós central, les puc diferenciar diferents tipus de cèl·lules de sistema nerviós central, amb neurones, amb glia, i avui en dia hasta les podem fer créixer amb 3D. I fem una cosa que es diu organoids, que són com minicervells. I entonces jo tinc aquest model, aquesta estructura, que s'assembla una
mica... Minicervells?
Són molt petitius, no t'imaginis cervells, però és tot in vitro, però si almenys són
com
cèl·lules...
Com de petitius? S'han de mirar en microscopi?
Ho veus, són unes boletes, però per veure les cèl·lules de detall individual, sí, amb un microscopi.
I funciona com un cervell?
Més o menys. Tenen neurones, diferents tipus de glia, tenen hasta una mica de vasculatura... Sí, però això t'has d'esperar...
Però no pensen, no?
No, encara no. Si els guardes a prou temps, potser començarien
sí,
a parlar.
Escolta, malalties rares...
Sí.
En coneixem alguna? Alguna que puguem conèixer?
Segur que sí. Per exemple, la fibrosi quística o la L.
Clar, perquè clar, jo he pensat en la L, no? Amb l'esclerosi lateral amiotròfica, però clar, allò afecta la neurona motora, no?
Sí.
I, però també entra en el camp del sistema nerviós central.
Al final són neurones el que està afectat, però són les terminacions neuroses nervioses que connecten amb la musculatura, perquè al final per aquí tenim neurones que connecten amb un múscul i són les que envien l'impuls per funcionar. I al final hi ha una degeneració de tot, dels nervis i dels músculs que estan connectats. Mm.
Clar, Lela, ara últimament se'n parla molt, hi ha persones doncs, més conegudes que l'han tingut... Mm-hmm. Penso, per exemple, en Toni Jut, no? Un dels grans historiadors del segle XX, en aquest cas des de Londres, un dels que va teoritzar més bé la socialdemocràcia, que va explicar millor el segle XX. Però penso en Juan Carlos Unzué, no? exporter del Barça, exentrenador del Barça, que s'està morint d'ela perquè és una malaltia doncs, que et mata.
Stephen Hawking, també.
Stephen Hawking. El que passa és que Stephen Hawking és un cas molt estrany.
Exacte,
no?
Va durar molt. Per
va durar molt.
Totes aquestes malalties normalment són molt greus, que és l'important de les malalties rares, perquè se diuen rares perquè cada malaltia la pateix molt poca gent, però en total de malalties rares n'hi ha moltes. I normalment són molt greus, que són nadons que no passen de 2 anys de vida. Uh-huh. I és important donar-los visibilitat perquè recaudar fons per càncer potser és més fàcil, perquè el càncer tothom sap el que és.
Correcte.
Però quan vols visibilitzar malalties rares, que potser no coneixes ningú cas, és difícil que la gent tingui empatia.
Per què costa tant, centrant-nos en l'Ela, trobar un remei, algo que funcioni, perquè no hi ha absolutament res?
Per això, perquè totes aquestes malalties, com que són genètiques, totes coses està afectat i està permanentment afectat, el que hi ha fins ara són tractaments pal·liatius. Els metges el que tenen per mà són els tractaments pal·liatius que potser t'estalvien dolor, retrasen una mica, t'allarguen una mica, t'esperança de vida, però acaba morint prematurament. I jo, per lo que m'agrada el que faig, el tema de la teràpia gènica, és que te dona la possibilitat de curar-ho de veritat, com aportar una cura definitiva. Però, clar, és molt difícil, perquè estem jugant amb gens, amb fer arribar aquest tractament a cada una de les cèl·lules de l'organisme, i sí, és un repte.
No, és un repte perquè... Com tu bé deies, d'aquestes malalties minoritàries, de tant minoritàries, a vegades no els hi prestem atenció, de vegades de tant en tant surt algun article, algun diari, autèntics drames, però com tu bé deies, maten a gent, maten a molta gent i es necessita doncs, més a fons per seguir fent recerca. Tu fas una etapa molt inicial, no? Molt iniciàtica de la recerca, no? O sigui... Tu estàs en el primer eslabó fins que, hipotèticament, algun dia hi ha un fàrmac, un medicament, un tractament comercialitzat per algun laboratori, per alguna empresa farmacèutica que mos pugui anar bé?
Exacte. Nosaltres fem des de recerca bàsica en la malaltia en si. Per exemple, això comença normalment per malalties rares, fan molta feina les associacions de pacients. Jo he treballat en dues fundacions que estan allí gràcies a les associacions de pacients, que van allí i diuen, mira, el meu fill això, per favor, busca a veure si ho podeu fer i tal. I a partir d'allí comences a buscar què és el que hi ha sobre aquella malaltia, si es coneix quin gen està afectat, si ja tenim un model animal amb el qual reproduir la malaltia que puguem investigar, fins a el que volem fer nosaltres és teràpia gènica, o sigui, ja anem una mica més a lo aplicat, no només fer recerca bàsica sobre la malaltia. I a partir d'allí provam, vale, què podem fer? Podem dissenyar un gen, que podem aportar les cèl·lules, com ho farem, quin tipus de vector utilitzarem, que normalment nosaltres treballem amb virus. Basta curar un òrgan o basta o té que arribar a tot l'organisme? I una vegada començam a desenvolupar una cosa que ja hem demostrat que és eficaç, una de dos, o t'has de convertir, el mateix laboratori universitari s'ha de convertir en un spin-off i començar a recaudar fons privats per poder tirar allò endavant, perquè un assaig clínic és caríssim, o una empresa farmacèutica s'interessa, t'ho compra i ho fan ells. I això és el que em va passar quan feia la tesi de doctorat, que vàrem fer això, vàrem desenvolupar un tractament, vàrem provar amb animals que funcionava, i llavors ja una empresa ho va prendre a partir d'allà, i ara ja estan fent les primeres fases
amb humans. I sobre què era aquell tractament?
Es diu malaltia de Pompe, és una malaltia neuromuscular d'acumulació de glicogen a les cèl·lules, i el glicogen sobretot s'emmagatzema en el fetge.
Què és el glicogen?
Va, el glicogen. Glucosa, sí. Energia, s'emmagatzema en els teixits en forma de glicogen, és a dir, moltes molècules de glucosa juntes. I s'acumula sobretot en el fetge i en els músculs.
I què provoca?
Pues allò s'acumula... I no tenen gent que es necessita per, quan tu necessites glucosa, desfer aquest glicogen i tenir la glucosa disponible. És a dir,
tot, o sigui, és una paradoxa. O sigui, hi ha massa glucosa però després no la tens.
Sí, perquè es va emmagatzemant, es va ajuntant en forma de glicogen per poder emmagatzemar allò, però quan te fa falta hauries de poder degradar la glucosa per poder-la fer servir. Ells no poden. Allò es va acumulant, i al final es degeneren els músculs, tenen també problemes a nivell de cervell, i és una malaltia que...
Mortal.
Sí, sense tractament els boixos no passen de 2 anys de vida. Però per sort... Bueno, depèn de com sigui la mutació, la forma infantil i la forma adulta, que apareix més amb adolescència i és progressiva. I, bueno, acaben amb cadira de rodes, ventilació, i acaben morint per parada cardiorrespiratòria. Perquè el diafragma també és un múscul, també degenera.
I aquella recerca teva, en uns anys, després d'aquests assaigs clínics en humans, es pot convertir en fàrmac i pot ser que estigui ajudant a boixos, a adolescents, etc.
Meu no, o sigui, jo vaig fer una part de tot, però sí, en aquest cas la teràpia gènica no és una cosa que puguis comprar en farmàcia, són casos que s'ha de tractar en seguida, i ho fan a nivell ja d'hospital, és una sola injecció.
És un laboratori, no? Aquí.
És un hospital, els ingressen allà, els hi posen, perquè és un tractament de per vida, estàs introduint un gen que estarà dins les teves cèl·lules tota la vida, per tant és una sola infusió, i llavors aquesta gent, com que n'hi ha tan poca, se vigilen de per vida.
Clar, no, em referia que al cap i al fi qui desenvolupa finalment aquest tractament és un laboratori privat, no normalment?
Tot comença gràcies a la recerca pública de les universitats, tot el coneixement, tota la innovació surt d'allí. Llavors, d'una manera o d'una altra, per fortuna o per desgràcia, es necessiten sous privats per tirar-ho endavant, perquè és molt car. Uh-huh. Llavors, al final, qui posa la posta a punt, diguem, per humans, és un laboratori privat, normalment.
És un moment que, pel que fa a l'opinió pública, doncs... Tot el que és els laboratoris, les farmacèutiques, estan molt en entredit o hi ha molta opinió, de vegades des del negacionisme, de vegades des del desconeixement, de vegades doncs, des de constància d'abusos per part de farmacèutiques, que també n'hi ha. Èticament, diríem, tu estàs no treballes per un laboratori, treballes per un hospital, com tu bé deies, i estàs doncs, treballant doncs, a fi de bé per millorar i per salvar vides, no? Però com explicaries a la gent de dir no és blanc ni és negre?
Sí, a veure, jo crec que està tan mal vist perquè entren els diners per mig, no? És veritat que les farmacèutiques guanyen molts de sous, però també és veritat que això és molt car. Llavors són sous que entren i surten. Jo no sé fins a quin punt també s'ha fet mal veure gent que pensi que et mediquen coses o que s'inventin malalties o que et mediquen, et recepten coses perquè sí, perquè tu compris el medicament... A veure, jo crec que això és una mica ciència-ficció. Realment, quan un està malalt necessita alguna cosa... Quan és greu necessites alguna cosa que t'ajudi. Si resulta que per mitjans naturals és una cosa que es pot solucionar, perfecte. Però sí que és necessari una recerca a nivell de laboratoris per tirar endavant medicaments que realment són necessaris. I en el meu cas... Nosaltres necessitem finançament privat i de farmacèutiques per complementar el que ve de públic, perquè els directors de laboratori se passen la vida demanant beques, però són beques que duren un any, dos anys, es necessita finançament privat. I nosaltres, com dic, estem molt en contacte amb les associacions de pacients i és molt reconfortant que de vegades fem trobades amb els pacients i tal, i que venguin amb els bebès que han participat a l'assaig clínic i diguin, bueno, això...
Està funcionant.
Vos hem de donar les gràcies perquè si no fos per el que feis aquí, el meu bebè avui no estaria aquí, no? I això és molt gratificant i encara que potser no eres projecte on jo estava, però a veure que potser si segueixes treballant pots aportar aquest gra d'arena a aconseguir això. Quan ho veus des d'aquest punt... És que és una cosa que és necessària. Llavors, veritat que sí, s'han guanyat aquesta mala propaganda perquè és un món on sí, es mouen molts de sous, però també perquè és molt car i es necessita aquest finançament.
Uh-huh. Què et pareix que hi hagi països com, per exemple, l'Índia, que tingui aquesta política doncs, entre valenta i imprescindible en un territori doncs, de 1.200 milions d'habitants, doncs, abolir patents, no?, amb malalties molt concretes, com retrovirals, com per exemple doncs, amb la vacuna de la Covid, etc.
Yeah.
És delicat, no?
Sí, hi ha sentiments en contrast, perquè jo com a investigadora, al final, l'únic que em quedarà és una publicació i la forma de protegir el que jo he fet és una publicació i potser una patent per dir que vale, això ho he fet jo. Llavors ja s'anirà de les meves mans, s'anirà a una farmacèutica i tal. Però és veritat que posen un problema. Jo crec que s'ha començat a fer perquè com que tanta gent en té, doncs quan tu ho fas també ho pots protegir, no? Potser si això no s'hagués començat per allí no serien necessàries. És veritat que posen problemes perquè posen límits potser a que una cosa s'utilitzi o no, o que estigui disponible per altres laboratoris o per altra gent. Potser està bé, jo he de veure com els hi va i si... a veure com són els resultats, no? Potser està bé.
Escolta, amb la Covid, no? Amb tot aquest moviment antivacunes que vam haver de veure, totes aquestes informacions, amb tota aquesta guerra dialèctica que hi ha hagut durant tots aquests anys en relació a la vacuna, suposo que arriba un moment, Helena, que t'has de... te n'has d'apartar, no? Perquè mentalment, psicològicament, sentir tantes bajanades, no? I suposo que deu ser... no sé què faig aquí, si després la gent... algú ha llegit en un fòrum o en un comentari a Facebook, no sé què, i es pensa que té el mateix dret a opinar, no?
Sí, posa una mica trist perquè la gent ho veu només des de la farmacèutica i diu això, no ho sé... això és per matar gent, o això t'ho posen, jo què sé, es pensen que t'ho posen com per enverenar-te o per causar-te un mal, no? Jo penso en tots els investigadors, perquè aquestes vacunes s'han desenvolupat en un temps rècord.
Sí, sí.
I jo penso en tots els investigadors de recerca bàsica d'universitat, que és d'on ha sortit la base per fer aquestes vacunes, les hores extra que varen haver de fer, com perquè els hi tirin per terra la seva feina i la qualitat de la seva feina per fer que això hagi arribat a ser un tractament tan ràpid.
Escolta, Helena, et veus, no sé si lamentablement, molts anys fora de Formentera, o sigui, fent la teva vida, diríem, la major part de la teva vida, doncs... La vida dona moltes voltes, no? Però et veus... fent la teva vida adulta, doncs, vivint cada any, doncs, la majoria del temps lluny de Formentera?
Sí. Jo, al final, me'n vaig anar per curiositat, no per necessitat, perquè, no sé, tenia inquietud per viatjar, per veure com eren les ciutats i tal, i ara el problema serà tornar, clar. A veure, té la seva gràcia fer hivern a un lloc més, amb més activitat i tal, i llavors venir a fer vacances a Formentera, però també crema, no? I segurament sí, ho trobo a faltar.
Trobes a faltar Formentera, però sí. Et guanyes la vida així.
Sí, no. I ja no Formentera, sinó venir més prop, a Barcelona, per exemple, també serà un problema.
Clar, això, doncs, mira que a Barcelona, doncs, hi ha diversos centres, no?, de recerca biomèdica de bastanta excel·lència. El que passa és que creus que és un destí com molt, molt llaminer, no?, per moltíssims investigadors, no? No deu ser el mateix investigar a Helsinki que a Barcelona, no?
No, Barcelona està molt bé, passa que n'hi ha molt pocats de centres que siguin realment competitius i que, com dius tu, tinguin fons per contractar gent i donar-li un salari i una feina de forma estable, n'hi ha molt pocats. Sobretot amb el meu camp, imagina't, teràpia gènica.
N'hi ha algun? Teràpia gènica a Espanya?
N'hi ha. I
fan envies currículums o no?
No, encara no.
Però no funciona així, no? Suposo que de funcionada ja et deuen tenir vista, no?
Però
per
sí,
les publicacions.
Sí, bueno, de tot, però sí que envies currículums. Passa que on he estat jo, que és a França i a Itàlia, hi ha unes fundacions molt importants que recolzen, se recerquen malalties rares i a Espanya no hi ha una fundació com a tal que doni tants que els recolzi, no? Estan més tots sols. I és això, a Barcelona hi ha tan pocs centres que, clar, tothom potser... Si a Barcelona hi ha un centre de teràpia gènica, pues, tothom sabrà ja per anar al mateix centre, no?
Quan estaves fent aquí el primer i el segon de batxillerat científic, aquí amb Elias Marc Ferrer, pensaves que dedicaries a això? Ho tenies clar? O...
A partir de batxiller, sí. Jo m'agradava molt la biologia i volia fer alguna cosa així, que fos medicina, però no exactament medicina. I jo crec que això ho tenc amb els agraïments de la meva tesi de doctorat, que me'n recorda una anècdota que quan estàvem fent biologia aquí en el batxiller, el professor nostre, en Santi Costa, va portar un retall d'una notícia d'un tractament de teràpia gènica que s'havia desenvolupat en aquest centre de Milà on estic
Santi
ara.
Santi Costa Joan, eh?
Sí. Per tractar una malaltia del que es coneixia com a nens bombolla, que era una malaltia de sistema immunitari. Aquests nens no tenien sistema immunitari.
Han de viure ja en un hospital tancats.
Anaven literalment amb una bombolla estèril. I jo això me va... perquè estàvem fent tot aquest tema de teràpia gènica i tal i qual. I jo me va interessar moltíssim. I va ser per això que vaig decidir estudiar biotecnologia i dedicar-me a la teràpia gènica. Bueno, que vaig decidir potser a tirar per allí, no?
O sigui que en aquest cas, de vegades, un professor d'institut, diríem, que apunta o que decideix d'alguna manera o que actua decisivament en una carrera professional, no? Acadèmica professional, no?
Sí, o ho tens més clar, o és que és una possibilitat, o... Sí, t'interessa mirar si és possible i que has d'estudiar per fer aquestes coses.
Moltíssimes gràcies a Helena Costa, a Helena Can Joan Palla. Avui hem parlat, doncs, d'una formenterera que fa quelcom extraordinari, que potser si m'ho anem, no sé, si m'ho anem, doncs, a Madrid o Barcelona, doncs hi ha bastanta gent, doncs, que treballa, doncs, fent coses així, o bastanta no, però aquí a Formentera, en fi, molt poques. Ja sóc tu, una Rita, no sé si algú més...
Doncs, bueno, algú més, ja... Que...
Fent recerca biomèdica d'excel·lència. Moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-nos atès i per, en fi, avui en aquest cas... fer-nos conèixer més sobre un camp concret de medicina i la teva experiència fora de Formentera. T'agradaria que inspiressis a boixos i boixes de l'Institut a seguir el teu camí, que el teu testimoni avui aquí ajudés?
Almenys que no tinguin por a que si els interessa una cosa que s'informin i que vegin que sí que és possible, que no estan tan aïllats com... Potser farien falta més xerrades d'exalumnes o de divulgació o de veure quines possibilitats tenen, però sí, que s'atreveixin.
Doncs m'anam, mira, amb aquesta cançó de David Bowie, que es diu Herois, perquè considerem una heroïna. Helena,
gràcies.
A tu.
Adéu.